Ràdio Estel. Són les 8 del vespre. El reportatge.
Amb aquests acords del We Are The World de Michael Jackson va acabar la 6a edició de la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, que va començar amb aquest concert del Cor Vivace i que sonava així. Aquests eren els primers acords, les primeres melodies d'aquest We Are The World, la cançó que va tancar el concert del Cor Vivace, d'aquesta 6a nit que podem dir amb modèstia, però que va ser un èxit.
Presentada pels periodistes Joan Ortiz i Carme Munté, l'acte benèfic va consistir en aquest concert del Cor Vivace a Santa Maria del Mar i, posteriorment, un sopar a la Casa Llotja de Mar. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que aviat serà creat cardenal, va presidir la vetllada i va posar un símil.
A vegades una persona humil, senzilla, fa tan bé, verdad, en la societat. I això passa també als mitjans de comunicació. Ràdio Estel, petita, però va marcant camí. És com la goteta d'aigua que va caent damunt de la roca i poc a poc va obrint un forat. I jo crec que tenim que agrair que Ràdio Estel pues, té aquesta presència cristiana dins dels mitjans de comunicació i va alternant entre els informatius, la música, la pregària, les entrevistes. Jo crec que això fa molt bé a les persones.
El director de la ràdio i el seminari de l'Arquebisbat de Barcelona, Jaume Aymar, va recordar que són uns mitjans que volen ser, sobretot, de confiança i esperança. Aymar també va marcar com a referent l'estil comunicatiu del Papa Francesc. D'altra banda, el president del Memorial Bisbe Joan Carrera, Jordi Breu, va anunciar que per la nit de l'any que ve es concediran els premis periodístics Joan Carrera en premsa, ràdio, televisió i internet, en format de guió i estructurats en tres apartats: diàleg, fe i cultura, inclusió social i joventut, fe i discerniment vocacional.
Volem que no només sigui el bisbe Joan recordat en èpoques de cada 5 anys o cada temps. Volem que aquests premis siguin un impuls al tenir-lo present cada any. I hem triat doncs, aquest marc tan incomparable que ell també vivia molt, molt intensament, que era el moment de donar una empenta a Ràdio Estel a Catalunya Cristiana.
El director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, Enric Vendrell, també va voler donar les gràcies a Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Sabem sobradament que no són temps fàcils pels mitjans i parlem d'uns mitjans de comunicació de l'Església Catòlica que una mica van contracorrent i lluitant i patint, però val la pena. Jo sempre he pensat que val molt la pena, per tant, gràcies també a vosaltres.
Després de l'entrega dels premis del sorteig, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, va tancar l'acte. Va donar les gràcies als assistents per recolzar els mitjans de l'Església de Barcelona, va donar també les gràcies als treballadors de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, als laics i a tots els que treballen per una església en sortida, una església acollidora, una església que dona l'esperança.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit. Us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ajuda'ns a ajudar. A la declaració de renda, multiplica la teva solidaritat. Marca les dues caselles, Església Catòlica i Finalitats Socials. A tu no et costa res. També pots fer donatius a Càritas Catalunya i a les Càritas Diocesanes amb seu a Catalunya.
Mireu el web caritascatalunya.cat.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 09 60. I see you climbing up the road.
Ràdio Estel.
La veu de Càritas, una producció de Càritas Catalunya per presentar i compartir l'acció dels cristians pels més necessitats.
Hola, bon vespre, novament, amics i amigues. L'Església celebrava ahir, diumenge de Pentecosta, el dia de l'acció catòlica i de l'apostolat seglar, amb el lema Sortir, caminar i sembrar sempre de nou. Dins aquesta tasca, que és multifuncional dins l'Església, hi ha també Càritas. El Papa, en un moment de la seva salutació, ara fa uns dies, als fidels que es trobaven a la plaça de Sant Pere, saludava els treballadors d'una empresa de Roma, Mediaset, concretament, amb el desig, comentava, que la seva situació laboral es pugui resoldre tenint com a finalitat el veritable bé de l'empresa, no pas limitant-se al simple benefici, però respectant els drets de totes les persones involucrades, de les quals el primer és el dret al treball. No és la primera vegada que el Sant Pare aterra en realitats concretes del món sociolaboral. I nosaltres no podem fer altra cosa que des del compromís amb l'apostolat general de l'Església fer nostres aquestes paraules i traslladar-vos-les a tots vosaltres, perquè el compromís de Càritas és, en bona part avui, en aquests temps de crisi, amb el món laboral. Precisament avui la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya és protagonista en un programa monogràfic dedicat a aquest àmbit de servei i de caritat. Ens acompanyaran primer una de les responsables d'una de les empreses d'inserció laboral a Catalunya, Alba Coma, gerent de Cartaes a Tàrrega, al Bisbat de Solsona, ens farà la reflexió inicial a partir de la seva experiència. Després ens visitaran Josep Casanova, que és el responsable del grup de treball d'empreses d'inserció dins la mateixa Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, per parlar-nos de com funciona l'estructura de la Comissió Sociolaboral, especialment la de les empreses d'inserció. També tindrem la presència de Toni Cadena, que és el gerent de Nou Grapats, empresa d'inserció laboral del Bisbat d'Urgell. I en el testimoni comptarem avui amb la participació de Josep Fernández, gerent d'una altra de les empreses, Troballes, de Càritas Diocesana de Lleida. En aquest cas, és una persona, ella més, lligada des de fa uns 10 anys a Càritas. Serà de molta utilitat el seu testimoni, les seves impressions. Tot això i més coses, com sempre, amb les notícies, l'agenda i una mica més. Salutacions de l'equip, avui amb el Toni Huguet, a les vies de so, amb l'ajuda també de l'Àlex Alzina des de la seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat, i la resta de l'equip, amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Avui, dia festiu a Barcelona i en algunes altres localitats de Catalunya, però també feiner en moltes altres, comencem la veu de Càritas.
La veu de Càritas, el compromís caritatiu de l'Església, cada dilluns a Ràdio Estel. El missatge de la caritat.
Ara fa un parell de mesos parlàvem de Cartaes, empresa d'inserció sociolaboral que té la seva seu a Tàrrega. Parlàvem amb la seva gerent, Alba Coma, i avui la tornem a tenir en línia, en aquest cas per comentar com està ara mateix la situació després de la inserció sociolaboral en la qual es treballa molt des de Càritas a través de les seves empreses d'inserció laboral que comencen a créixer. Ens escolta ja Alba Coma, gerent de Cartaes a Tàrrega. Bona tarda o bon vespre. Benvinguda, Alba.
Hola, bona tarda.
Primer de tot, podem recordar una mica el que és Cartaes com a empresa d'inserció laboral i a què es dedica?
Sí, mira, Cartaes és una empresa d'inserció que va ser promoguda per Càritas Parroquial de Tàrrega. Una Càritas petiteta, no va ser el diòcesi, va ser la Càritas Parroquial de Tàrrega, que a través d'una donació important vam dir què podem fer amb aquests diners, no? Pues, saps què? Creem una empresa d'inserció que doncs, ensenya a pescar, no?, en lloc de donar el peix. I, bueno, des del 2010 que funcionem, i fa 7 anys, i hem anat creixent en quant a persones d'inserció contractades, vam començar amb 2, que eren molt petitets, ara ja estem a 7. Dius, és poquet? Sí, però clar, en plena crisi econòmica, crear 7 llocs de treball d'inserció, jo penso que és un èxit. Nosaltres ens dediquem a la gestió de residus, gestionem la deixalleria de Tàrrega, i també intentem preparar per la reutilització, o sigui, recuperar el màxim de residus que ens arriben a la deixalleria i transformar-los en producte i vendre a la botiga que tenim de segona mà. No? O sigui, també una mica promocionar tot el tema de l'economia circular, que en un poble com Tàrrega una mica costa, no?, encara d'anar a comprar de segona mà, però cada vegada està més de moda, em dic, començar a europeïtzar-nos i a veure, i a poc a poc doncs, anem tenint uns clients amb poder adquisitiu, no? O sigui, els nostres productes és per gent amb certa necessitat econòmica, perquè són econòmics, però si ens venen gent doncs, que estan conscienciats amb tema medi ambient, doncs, això fa que comprin més i fa que amb més vendes, més ingressos, més llocs de treball que podem crear. No? És com una roda.
Sí, la gran qüestió és què passa després, en la postinserció, quan aquella persona que ha treballat un temps, uns mesos segurament, després s'ha d'integrar en el mercat ordinari, en el mercat laboral general.
Sí, això diguem que ja no és tan bonic, no? O sigui, clar, l'objectiu, nosaltres, les empreses d'inserció, ja ho marca la llei, poden estar màxim l'itinerari laboral de les persones d'inserció, poden estar 3 anys fent un itinerari d'inserció sociolaboral, no? Durant aquests 3 anys treballem amb ells doncs, des d'hàbits laborals, hàbits socials, un treball transversal amb la persona. I són persones que, de veritat, quan acaben el procés són igual o millors de les que han al mercat ordinari, no? Però aquí a Tàrrega tenim un petit problema. Primer que tot, que és una ciutat petita, som una ciutat de 16.000 habitants, l'índex d'atur actualment, o el 2016, era d'un 14%, rondeu 14%, va tancar una empresa amb 200 treballadors també normalitzats que es van quedar al carrer. Llavors, clar, quan anem nosaltres a fer la prospecció a les empreses ordinàries del territori, que són poquetes, i els diem, contracta'm les persones provenients de la nostra empresa, ja, a vegades, pues, ja, l'etiqueta de que venen d'una empresa d'inserció, que ja ens coneixem, perquè ens coneixem tots, que jo m'estic més treballant a agafar alguna persona del carrer que segon portarà menys problemes, no? Una miqueta, el problema de les etiquetes de les persones que venen d'inserció en un territori petit com Tàrrega és el que ens dificulta després la postinserció. Tot i que s'ha de dir que la majoria de persones que han acabat l'itinerari aquí, poder no al mateix moment, però si al cap de 2-3 mesos, han aconseguit feina a l'empresa ordinària, ja sigui mitjan, a través d'una que hem mirat nosaltres o que ells mateixos s'han espavilat. Vull dir que això també és important, però així com a nosaltres ens agradaria que no estiguessin 3 anys a la nostra empresa i poder fer la inserció molt abans amb una empresa ordinària, tenim una certa dificultat, primera, perquè l'oferta laboral n'hi ha poca, i després perquè, perquè les nostres persones no tenen la formació que tenen.
Per tant, el panorama és difícil, és apassionant anar integrant persones que necessiten feina en el que és el treball durant màxim 3 anys i després suposo que hi ha resultats de diferents tipus, però costa molt més, en definitiva.
Sí.
Molt bé. Moltes gràcies, Alba Coma, gerent de Cartaes, empresa d'inserció laboral de Tàrrega, al Bisbat de Solsona, i que treballa una mica a peu d'obra, no?, amb aquestes necessitats. Li volem demanar un missatge als qui ens escolten, un missatge d'esperança, també.
Nosaltres estem molt contents. Vull dir, primer que tot, gràcies per deixar-nos parlar, perquè a vegades som una mica invisibles, no? Som els invisibles de la societat.
Sí.
Això, vull dir, que puguem parlar i que ens dongueu aquesta plataforma, que ens puguin escoltar, és important. i que tot i que és dificultat, perquè bueno, la crisi econòmica sí que diuen que hi ha brotes verdes, que ho deien, no? Que ho deien, però sí. no els acabem de veure, no els acabem de veure. Tinc esperança, en altres han sigut capaços d'augmentar la nostra activitat econòmica i crear 7 llocs de treball, i que al final les nostres persones d'inserció acaben inserits a l'empresa ordinària. Són pocs els que no acaben sent inserits, però hi ha molta dificultat de aconseguir un lloc de treball per ells, això sí.
Novament, molt agraïts, Alba Coma, gerent de Cartaes, empresa d'inserció sociolaboral de Tàrrega. Avui parlem d'aquest tema a la veu de Càritas i anirem seguint l'itinerari de tot el que es fa a Catalunya des de Càritas en tot aquest gran àmbit de feina per donar feina, no?, en definitiva.
Ah, exacte. Sí, 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 és així.
Que vagi molt bé. Felicitats.
Molt bé, gràcies, eh?
Fins una altra.
Gràcies.
Bona nit. Adéu-siau.
Adéu, bona nit.
El missatge de l'amor als altres, cada dilluns des de la veu de Càritas a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
La caritat és notícia.
Comencem el nostre resum informatiu setmanal explicant-vos que Òptica 2000, l'òptica del Corte Inglés, ha donat 76 ulleres de sol valorades en 4.151 euros a Càritas Diocesana de Barcelona.
L'entitat d'acció social de l'Església utilitzarà aquestes ulleres en els projectes d'ajuda a les necessitats bàsiques, gent gran i famílies i infància. Cadascuna de les ulleres donades formen part de la col·lecció actual de les botigues i, com tots els productes, compleixen amb la normativa de protecció solar. El director general d'Òptica 2000, Miguel Carrasco, va destacar que és un moment per sentir-se feliços de formar part del programa Empreses amb Cor de Càritas i complir amb la seva missió de proporcionar confort visual a les persones, en aquesta ocasió a les més necessitades.
El centre de distribució d'aliments ha atès gairebé 8.400 famílies a través dels 10 centres distribuïts arreu de la província de Girona durant el 2016, segons les dades de la memòria presentada el 25 de maig a Girona. El nombre de persones beneficiades per les accions del projecte es manté estable, amb una lleugera disminució en relació amb l'any anterior, i se situa en gairebé 26.500 persones.
Els responsables del projecte, presents a la roda de premsa celebrada al nou centre de distribució de Girona, ubicat al carrer Riu Güell, calculen que un 3,5% de la població de la província de Girona ha rebut aliments a través del centre de distribució d'aliments. Aquesta xifra pot augmentar fins a 2 punts si s'hi sumen les persones ateses per la resta de serveis d'aliments de Càritas Diocesana de Girona, no inclosos en aquest projecte. El nombre total de cistelles distribuïdes augmenta i se situa en 112.000, una quantitat lleugerament superior a l'any anterior, perquè durant el 2016 les mateixes famílies es van atendre en més ocasions. D'altra banda, més del 98% de les famílies ateses han estat derivades pels serveis socials d'atenció primària del territori. La resta, poc més d'un 2%, han estat derivades pels serveis d'acollida de Càritas locals o Creu Roja.
Càritas de Sant Cugat del Vallès va presentar el mateix dijous 25 de maig a la Casa Abacial la memòria de l'activitat corresponent a l'entitat durant el 2016. Càritas va atendre 710 famílies al municipi, 710, de les quals 208 van rebre ajuda per primer cop. Són 77 famílies més que l'any anterior. En total, unes 2.100 persones es van beneficiar dels serveis de Càritas al llarg de l'any.
Observant les dades, destaca l'augment de l'atenció a persones soles. S'ha passat d'un 13% el 2015 a un 33% l'any 2016. D'altra banda, gairebé un 55% de les persones acompanyades per l'entitat eren dones, i de les persones en edat de treballar, més d'un 70% estaven a l'atur. Durant la presentació també es va fer una menció especial per als 205 voluntaris que fan possible l'activitat de Càritas a Sant Cugat dia rere dia, i se'ls va donar la paraula durant l'explicació dels projectes que es porten a terme a la ciutat per primer cop en fer pública la memòria. La memòria va ser presentada per mossèn Blai Blanquer, rector de la parròquia, Rafa Gómez Olive, voluntari i conseller de Càritas, i Marina Pous, responsable de l'equip de Càritas a Collserola i treballadora social.
Càritas Diocesana de Tortosa va fer també el dijous 25 de maig l'acte de benedicció dels nous locals ubicats a la planta baixa i primer pis del carrer La Cruera, número 7, dintre de l'edifici del Palau Episcopal de Tortosa. Enric Roig, arquitecte de la Reforma, ha concebut els nous espais pensant en les persones que han de ser rebudes i també en les que han de treballar diàriament, tant voluntaris com contractats. Així, doncs, s'ha tingut en compte que els espais siguin diàfans i lluminosos i que hi hagi espais per poder tenir entrevistes individualitzades en un ambient càlid i acollidor.
A l'acte, presidit pel bisbe Enric Benavent, hi van assistir Enric Roig, arquitecte de les obres, Anna Algaró, quarta tinent d'alcalde de Tortosa, Josep Lluís Arín, vicari general del bisbat de Tortosa, Francesc Roig, president de Càritas Catalunya, i Joan Manuel Aragonès, president de Càritas Comunitat Valenciana, a més dels òrgans de govern de Càritas Diocesana, representants de les Càritas parroquials i interparroquials de diverses poblacions i alguns col·laboradors habituals de l'entitat. Agustí Castell, director de Càritas Diocesana, va voler destacar, entre els diversos agraïments, la importància dels voluntaris i voluntàries en el seu treball diari al servei dels més necessitats. També va recalcar que els nous locals contribuiran a una millor i més digna atenció a totes les persones.
El dijous 25, al migdia, a la sala de premsa de l'edifici Viver de Badalona es va presentar la taula sense llar de la ciutat de Badalona, un espai de coordinació de les polítiques d'atenció a les persones en situació de risc d'exclusió social i amb problemes d'habitatge. L'acte va comptar amb la participació de la regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament badaloní, també de Càritas Diocesana de Barcelona, de la Fundació Roca i Pi, de la Fundació Membrer, de la Fundació Acollida i Esperança i de Creu Roja del Barcelonès Nord.
Durant la presentació de la taula sense llar de Badalona, Xavier Umsins, conseller de Càritas Diocesana de Barcelona, va destacar que la crisi encara colpeja les persones més febles i va advertir que les entitats de Badalona atenen nous casos cada dia i que l'objectiu principal de les entitats és acompanyar històries de vida de persones molt vulnerables que necessiten recuperar l'autoestima. La taula sense llar va fer una diferenciació entre les persones en situació de sense sostre i les persones en situació de sense llar, indicant que hi ha moltes persones que, malgrat tenir un sostre, aquest no reuneix les condicions suficients per desenvolupar-hi una vida digna. En aquest aspecte, es va fer valdre la tasca social de les entitats de Badalona, destacant que moltes persones estarien en situació de sense llar si no fos pels projectes que tenen les entitats a Badalona. En aquest sentit, Uncins va celebrar la creació de la taula sense llar de Badalona, ja que suposarà una suma d'esforços per fer un diagnòstic acurat del sensellarisme a la ciutat i consensuar-ne les accions.
Repassem encara més notícies. El projecte Apadrinar un avi de Càritas Diocesana de Girona està celebrant el final de curs arreu de la diòcesi de Girona durant els mesos de maig i juny. Fins a 19 Càritas porten a terme aquest projecte, Apadrinar un avi.
Més de 130 persones, entre joves i gent gran, van participar divendres 26 de maig al Teatre de l'Escola Maristes de Girona a la cloenda de l'edició d'enguany del projecte a la ciutat. La directora de Càritas Diocesana de Girona, Dolors Puigdevall, i la presidenta de Càritas Interparroquial de Girona, Pilar Puigbert, van donar la benvinguda. L'actriu Cristina Cervià va fer de conductora de l'acte, que va comptar amb l'actuació dels Quatre Gats de Palau, del cantant de Veneres Joan Masaller, d'un conjunt de corda de l'Escola Municipal de Música de Girona i d'alumnes de quart d'ESO de l'Escola Maristes, que van oferir un ball a tots els assistents. Durant la celebració també hi van haver espais per presentar experiències intergeneracionals dutes a terme a les residències Creu de Palau i Can Regàs.
Troballes, l'empresa d'inserció sociolaboral de Càritas Diocesana de Lleida i la Fundació Jaume Rubió i Rubió van obrir el dissabte 27 la botiga Moda Re, un establiment de roba de segona mà, en aquest cas al barri lleidatà de Pardinyes, per apropar aquest servei als ciutadans. Aquestes botigues s'estan obrint amb aquesta marca en diferents diòcesis a nivell nacional.
Ja que el compromís de la Fundació Jaume Rubió i Rubió des de la seva creació va ser crear llocs de treball per a persones amb dificultats o exclusió social i a la vegada millorar el medi ambient, aquesta nova botiga és un nou pas cap a aquest repte. A més, els compradors poden adquirir roba de qualitat a un preu més assequible, la qual cosa també ajuda a la creació de llocs de treball d'inserció. La botiga està ubicada al carrer Baró de Maials, número 18 de Lleida.
I dilluns passat, dia 29, a Sant Boi de Llobregat es van inaugurar els nous locals d'aliments solidaris. Aquest servei és el centre de distribució d'aliments per a famílies amb pocs recursos de la ciutat de Sant Boi i funciona en modalitat de supermercat.
La gestió del servei es fa a càrrec dels voluntaris de Càritas Arxiprestal de Sant Boi de Llobregat, l'Associació d'Ajut al Quart Món dels Salesians i les Esglésies Evangèliques Llibertat i Rei de Reyes. S'ha fet el canvi de local per dignificar encara més l'atenció i l'acollida de les persones.
I acabem aquest resum explicant-vos que dimarts passat, dia 30, els voluntaris i voluntàries de la coordinadora de les Càritas Parroquials de la Diòcesi de Lleida es van reunir per treballar sota el títol Com i quan acabar l'etapa de voluntariat a Càritas, reconeixement i desvinculació.
Els 25 assistents a la reunió van realitzar un treball personal previ, un treball de grup i van visualitzar una entrevista. En la posada en comú es van valorar les reflexions i les aportacions a l'hora de posar en pràctica les diferents propostes d'actuació. També es va valorar la figura del responsable de voluntariat i la tasca d'acompanyament i suport que ha de fer els coordinadors i responsables dels grups de Càritas. Finalment, es va fer una valoració del curs i es van fer noves propostes per l'any vinent.
La veu de Càritas, una porta oberta a la caritat sense barreres. El treball caritatiu de la setmana.
La Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, com us dèiem al principi del programa, és la protagonista avui. Volem parlar de com funciona aquest àmbit de treball en la caritat a casa nostra, un àmbit dividit en dues grans àrees, el programa laboral i el grup de treball d'empreses d'inserció. Coneixerem el que és aquesta comissió i com es va decidir crear aquesta estructura. Ho farem en connexió amb la Seu d'Urgell, amb l'estudi de Ràdio Principat i en conversa oberta amb el responsable del grup de treball d'empreses d'inserció dins aquesta comissió sociolaboral de Càritas Catalunya, també director voluntari de Càritas d'Urgell, Josep Casanova. Senyor Josep Casanova, bon vespre, benvingut a la veu de Càritas.
Hola, bona nit i gràcies per la vostra atenció.
Sí, ens costa dir bona nit perquè a aquesta hora hi ha molta claror en aquesta època de l'any, però bé, bona nit, eh? Sí, o bon vespre o bona tarda, qui vulgui. Sí. Com ens explicaria el que és la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya a la qual està dedicada el programa d'avui, de fet?
Bé, la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya va néixer primer que amb la idea d'agrupar o de que tenien que intervindre tots els responsables dels programes laborals de les Càritas que tinguessin un programa laboral, no? Uh-huh. O sigui, si hi havia 9 Càritas que tenien programa laboral, doncs es tractava de trobar-se i treballar línies per harmonitzar els respectius projectes o programes laborals de les Càritas de Catalunya. Després, arrel del tema d'empreses d'inserció, va sortir una mica la idea o la necessitat de que teníem que crear també com un petit grup o una espècie de clúster amb les empreses d'inserció que depenien de Càritas, no? I en principi es va plantejar de fer com dos grups, però llavors es va veure, i una cosa està molt clara, una empresa d'inserció és un projecte que té dos vessants, una que és l'empresarial, que també necessitem trobar-nos per temes, diríem, més de gestió, i un altre, que és el projecte social. I llavors teníem clar de que el projecte social de l'empresa d'inserció no podia anar desconnectat amb els programes respectius laborals que hi ha a Catalunya. I per això vam decidir de crear dins d'aquesta comissió o grup de treball com una secció, i aquesta secció o grup d'empresa d'inserció que fa que quan tenim una reunió fem una part conjunta i una part separada, que llavors cadascú toqui les temàtiques més específiques. Uh-huh. Considerem que és una bona proposta, és una manera de dir, davant de les dificultats, i en certa manera per intuir o poder discernir cap on tenen que anar i enfocar-se dels respectius programes laborals, tenim clar que han d'anar molt ben encadenats amb l'empresa d'inserció, si volem ser útils, no? Si volem que el servei sigui útil a les persones.
Naturalment, perquè es poden fer tota mena d'accions solidàries per intentar que diferents persones trobin feina, però aquí la feina es troba en un lloc determinat, no? En una empresa i...
Sí, però, claro, l'empresa d'inserció no deixa ser també una passarel·la, eh?
Sí, és clar, és un pont, no?
És un pont,
per la feina.
I llavors el que es tracta és que si l'empresa d'inserció és de Càritas és que sigui útil a l'acció social de la Càritas respectiva.
Uh-huh. Com és que es va decidir dividir en aquesta estructura la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya?
Bueno, perquè es tenia que crear també un petit espai per les empreses d'inserció de parlar més, diríem, més potser la vessant empresarial, no? O de gestió. I llavors això era una certa manera de dir, bueno, aquí hi ha temes que la Comissió Laboral potser si no són tan específics i, en canvi, com l'empresa d'inserció té el projecte social que és similar al programa laboral, dic, bueno, doncs llavors hem de buscar la manera de fer un mixte, que no sigui que cadascú vagi pel seu costat, que hi hagi una connexió. I com la fem, aquesta connexió? Doncs des d'aquesta comissió. I en aquesta comissió tenim un espai que treballem conjuntament els del laboral i els de les empreses d'inserció, i després ens dividim i l'empresa d'inserció, el grup d'empresa d'inserció, continua treballant els seus temes ja més particulars o propis d'ells, no?
Uh-huh. Quant temps es porta treballant amb aquesta
dinàmica?
Bueno,
ja es porta més d'un any, quasi un any i mig. Uh-huh. Fem unes reunions que... Bé, en venim a fer uns 4 l'any, a vegades pot ser 5. Bueno, són reunions d'aquestes de que es volen tocar molts temes moltes vegades i sempre ens falta temps, perquè també ens costa molt de trobar-nos,
sense
les distàncies,
dubte,
les problemàtiques aquestes. Però, bueno, jo crec que hi ha temes que anem avançant, eh?
Uh-huh. I tant, això li volia preguntar, perquè segur que molts oients s'estaran també preguntant quins resultats dona això. Ja sabem que no es pot transformar la realitat d'un dia per l'altre de milers de persones que estan malauradament sense feina al nostre país o que han vingut de fora buscant un futur millor, doncs no tindran feina tots l'endemà, però sí que segur que hi ha coses, hi ha resultats, hi ha històries personals.
Bueno, en primer lloc, el que l'experiència que ens diu és que no tothom pot entrar a l'empresa d'inserció. Hi té que haver un procés de preparació i de filtratge. Segona, perquè tingui èxit l'empresa d'inserció, és important que la persona que s'incorpori, la que entra a l'empresa, ja vingui preparat. O sigui, que no sigui una mena de bossa de treball que et contracto o no contracto, sinó que hi hagi ja com un procés, un itinerari fet, que es derive de dir, mira, aquesta persona podria anar-li molt bé, li podríem ajudar molt bé si entrés a l'empresa d'inserció. Però no tothom pot anar a l'empresa d'inserció. Perquè, clar, l'empresa d'inserció no té la visió assistencial. En certa manera, l'empresa d'inserció vol ajudar els que volen treballar. I si una persona ja té dificultats per poder treballar, estarem perdent el temps amb l'empresa d'inserció. Llavors l'hem de treballar amb altres projectes, no? O sigui, en certa manera, el programa laboral el que fa és iniciar itineraris que moltes vegades també es deriva de que ni el mateix programa laboral hi pot anar aquella persona. Bé, aquella persona a vegades necessita un suport, un seguiment, un treball de competències abans de poder entrar. Perquè, clar, el programa laboral el que intenta, i l'empresa d'inserció també intenta, és insertar persones al mercat ordinari. O sigui, l'objectiu és el rati d'inserció, tant un programa laboral com l'empresa d'inserció. Llavors s'ha de tindre molt clar. I això pues, requereix un procés d'inici, un procés que encadeni amb l'empresa d'inserció. I bé, una cosa que estem detectant, que ens va molt bé, pues, és el que en diem els prelaborals, que són uns tallers, unes formacions per aprendre, per fer aprenentatge, i d'allí podem, moltes vegades, una eina que ens ajuda a poder seleccionar o de dir que aquesta persona pot anar a l'empresa d'inserció, aquest ha de continuar un altre procés o se té que buscar un altre camí. No és fàcil, perquè, claro, normalment les persones que no tenen feina, ja ho sé, que hi ha la dificultat que no hi ha oferta de feina, però si no estan una mica ajudats i acompanyats, encara se'ls fa més difícil de poder trobar feina. Uh-huh. I les empreses el que volen és que vingui la gent molt preparada,
És clar. Mm-hmm. I això dificulta, però també segurament dona qualitat després, no?, a les feines que es troben.
Bueno, és que, claro, aquí ve el segon pas. L'empresa d'inserció té que, en certa manera, en el seu entorn, té que buscar les possibilitats. jo a la meva empresa d'inserció no puc preparar informàtics, per exemple, perquè si no tinc una activitat d'informàtica,
és clar.
Però potser puc preparar per unes activitats que no són tant de valor afegit, i això ho haig de tindre en compte. A mi, si al nostre entorn hi ha demanda de personal de neteja, hi ha demanda de personal de serveis, hi ha demanda de xòfers o de Mossos de magatzem, doncs tinc que pensar, doncs, adequar la meva activitat a el que jo podré trobar al mercat.
Avui ens acompanyen els primers minuts d'aquest programa especial dedicat a la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, el responsable de l'àrea del grup de treball d'empreses d'inserció, Josep Casanova, ens acompanya des de la Seu d'Urgell, des de l'estudi de Ràdio Principat. Podríem seguir dient moltes coses sobre el treball i sobre el funcionament. Hi ha un treball conjunt. Suposo que després totes les càritas diocesanes també tenen els seus propis resultats i les seves pròpies dinàmiques, no?, quan han d'aterrar la realitat.
Bé, a veure, empreses d'inserció no en tenim moltes. Jo crec que a la llarga tota Càritas haurà de tindre la seva empresa d'inserció.
Sí.
Perquè és la manera de que el programa laboral que pugui tindre és donar-li més efectivitat, no? Això també està ajudant molt perquè les visions o les maneres de treballar de cada Càritas, al haver-hi una comissió, ajuda a harmonitzar i, en certa manera, a trobar una mica de dir això ho hem d'enfocar d'aquesta manera perquè ja hi ha una experiència en un lloc, hi ha una altra experiència en un altre lloc, i d'aquesta experiència se'n poden treure pues, un rendiment molt important per ser més efectius amb la nostra acció.
Bé, doncs d'això es tracta, no? de ser efectius en l'acció i en el treball diari, que sempre topa amb moltes dificultats, però també amb grans reptes. Un missatge final li volem demanar a Josep Casanova per acabar aquesta estona compartida amb ell. Què ens
bé,
diria?
El meu missatge final... bueno, jo el que faig és recollir les paraules del Papa, que fa poc temps va tornar, no fa gaires dies, va dir que el problema de l'atur era un drama de la nostra societat. És la hipoteca que té la nostra societat. Si no solventem aquest problema, difícilment podrem solventar altres problemes. També és interessant descobrir que, derivat de falta de manca de feina, hi ha altres problemes de convivència, de societat, de relació, familiars, etc. Si arreglem el tema de la feina, en podem arreglar molts altres de problemes. I crec que aquesta és l'aposta que té que fer i crec que va per aquest camí Càritas. Nosaltres hem d'anar a acompanyar les persones en busca la seva feina, a buscar la manera que puguin tindre feina. I jo crec que el futur de Càritas té que anar per aquí, en aquest moment, el moment que estem, 2017, amb la societat que tenim, amb la situació que tenim, aquesta és la realitat que tenim que afrontar i crec que tenim que anar per aquí.
Moltes gràcies, Josep Casanova, director voluntari de Càritas d'Urgell i responsable del grup d'empreses d'inserció dins la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya. Que vagi molt bé la feina diària. Aquest missatge és important i també recordem que s'acosta la solemnitat del Corpus. Això serà aquest diumenge vinent, no l'altre, però les Càritas diocesanes també es preparen per presentar memòries i per organitzar una de les dues col·lectes de l'any, que també són molt importants, entre altres raons, per aquestes causes, les causes d'inserció laboral.
Que necessitem molts.
I tant, els recursos econòmics sempre importants. Gràcies, Josep Casanova, una abraçada i bona nit.
Gràcies.
Adéu-siau.
La veu de Càritas. Protagonisme per als rostres de la pobresa i la necessitat.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat. La veu de Càritas. Testimonis i projectes que parlen clar.
Per parlar més clar i posar un exemple concret del que és el treball de Càritas a Catalunya en relació amb la inserció laboral i el treball sociolaboral en general, volem aterrar en la realitat de la diòcesi d'Urgell, novament connectant amb l'estudi de la Seu a Ràdio Principat, on ara fa un moment hem parlat amb Josep Casanova, i allà tenim Toni Cadena, que és el gerent de l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats del Bisbat d'Urgell, de Càritas d'Urgell. Senyor Toni Cadena, bon vespre, benvingut.
Bon vespre, gràcies per convidar-me.
Gràcies a vostè per acceptar la invitació. Em sembla que no havia tingut ocasió d'entrar mai en aquest programa, que és una mica el programa de tots, de tot Càritas.
No, és el primer cop.
Molt bé, doncs benvingut, per descomptat. Bé, ens pot recordar què és Nou Grapats? Alguna altra vegada hem presentat aquesta empresa, aquest gran projecte sociolaboral de Càritas d'Urgell, però estaria bé que ens ho comentés vostè des de la seva visió de gerent, de treball econòmic en el dia a dia.
Sí. Nou Grapats és una empresa d'inserció on realitzem el màxim possible de tasques per poder donar lloc de treball al màxim número de treballadors i formar-los durant un període de temps perquè en el futur puguin estar treballant a l'empresa ordinària.
Uh-huh. Per tant, és un treball purament d'ajudar les persones a trobar feina a través de la formació.
Sí, la formació i també la pràctica. És a dir, ja estan treballant amb una nòmina, amb una jornada laboral i amb una exigència com a qualsevol altra empresa.
Uh-huh. Per tant, la formació i l'aprenentatge laboral amb les armes una mica de la igualtat, no?, en aquest món competitiu, laboral, però on també hi ha necessitat de trobar feina per a molta gent.
Sí, sí, sí. I a més, el que estem percebent, bueno, que és que la possibilitat de treballar ajuda moltíssim a gent que pot tindre certes dificultats en certs moments i al tenir una estabilitat d'una feina, doncs ajuda a superar o a mitigar aquestes dificultats.
Mm-hmm. Sens dubte que és un treball important el que es pot arribar a fer. Nou Grapats té uns 2 anys. Quin balanç faria Toni Cadena d'aquests 2 anys de treball?
Bé, és un balanç positiu. Va començar que teníem ja amb una botiga de roba de segona mà, amb una recollida, hem anat ampliant ja la botiga, amb una botiga nova, hem ampliat les recollides, hem obert una àrea de serveis de neteja i inclús de venda online de roba i objectes de segona mà. Durant que hem aconseguit, ara estem actualment 14 treballadors, dels quals la meitat són persones amb risc d'exclusió social, i durant aquest temps hem après moltíssim en com gestionar tots aquests processos, ja són no solament empresarials, sinó també socials, per poder donar una bona resposta als treballadors amb risc d'exclusió social i que així puguin sortir més ben preparats.
Uh-huh. Dins aquest treball, quines dificultats i quines potencialitats es troba l'empresa Nou Grapats?
Bé, dificultats, entenc que com les que té qualsevol altra empresa, és a dir, nosaltres competim amb el mercat ordinari, moltes de les nostres, la nostra botiga pues, està oberta al públic com qualsevol altra botiga, els nostres serveis de neteja també, llavors aquí tenim la dificultat d'anar aprenent, d'anar millorant els nostres serveis, els nostres productes, per tal de que pugui generar uns ingressos i quants més ingressos tinguem, a més en podrem ajudar.
Uh-huh.
I oportunitats, bueno, doncs també n'hi ha moltíssimes. El projecte, crec que quan s'explica, quan s'entén, és un projecte que agrada moltíssim. El fet de poder ajudar la gent en un lloc de treball, crec que és un missatge que s'entén molt bé a la societat.
Uh-huh. Un missatge que s'entén perquè el problema que afronta Càritas amb aquestes qüestions és un problema per a tota la societat, de fet. No sona gens estrany, malauradament.
Sí, sí, i a més, amb els nostres casos, doncs, s'arriben amb situacions, arriba gent amb situacions una mica més complexes, més complicades, perquè puntualment poden tindre certes dificultats, i és clar, si a qualsevol persona que ens quedem sense feina ja ens suposa, doncs, un problema, quan se li sumen més factors, doncs, el fet de tenir una feina i certa estabilitat durant un temps, tindre aquest coixí de temps, de poder refer-te una mica per poder trobar feina al mercat ordinari, doncs és un valor afegit molt gran.
Mm-hmm. Avui parlem amb Toni Cadena, gerent de Nou Grapats, empresa d'inserció laboral de Càritas d'Urgell. El moment actual i el futur, com el veu? Sobretot de cara al futur, tot aquest treball que s'està fent a la diòcesi d'Urgell.
Bé, el futur el veig amb molta il·lusió. Fa 2 anys passen volant i ja hem aconseguit diferents projectes nous i veig creixent, puguent ajudar més treballadors i ajudant-los millor.
Per tant, quants més treballadors es puguin ajudar, més exitosa serà, no?, la tasca de nou.
Sí, si podem mantenir la qualitat de l'ajuda, podem mantenir la formació que els hi donem, creiem que el fet de fer-nos gran, el que voldrà dir és que més treballadors amb certes dificultats, doncs, podran estar treballant amb nosaltres. Per tant, sí, crec.
Molt bé. I finalment, Toni Cadena, no comentarem tots els números, perquè a més segurament no tot es pot explicar, però van sortint aquesta tasca tan difícil però tan meritòria que fan els gerents de les empreses, vostè com la porta?
Bueno, van sortint, però gràcies a l'ajuda de tots els treballadors de Nou Grapats, que la il·lusió i la implicació que tenim és moltíssima. Per tant, els que estan allà al dia a dia, que porten amb nosaltres des de l'inici, com amb els treballadors que venen, que utilitzen Nou Grapats com una passarel·la, com que estan en risc d'exclusió social, que també ho afronten amb molta il·lusió i això fa que les dificultats hi són, però que es puguin superar.
I tant. Moltes gràcies, Toni Cadena, gerent de l'empresa d'inserció laboral Nou Grapats del Bisbat d'Urgell. Hem aterrat en una de les realitats de Càritas a Catalunya. Després coneixerem també algun testimoni de tot aquest treball que estem comentant avui dins la tasca sociolaboral de Càritas Catalunya. Una abraçada, que vagi tot molt bé i moltes felicitats per la feina que fan. Bon
gràcies.
Vespre. Adéu-siau.
La veu de Càritas, un espai que presenta els rostres més enllà de les xifres i les dades. La veu dels testimonis.
El testimoni d'avui, com no podia ser d'una altra manera, té a veure també amb la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya, concretament amb un servei que fa una persona amb la qual conversarem des de la diòcesi de Lleida. Es diu Josep Fernández, ha estat 4 anys secretari general de Càritas Diocesana de Lleida i des de fa un temps és el gerent de Troballes, l'empresa d'inserció sociolaboral d'aquesta Càritas diocesana. Porta gairebé una dècada de compromís amb Càritas i des de la seva visió personal parlem d'inserció en el món laboral. Senyor Josep Fernández, gerent de Troballes a Càritas diocesana de Lleida, bon vespre, bona nit i benvingut.
Bona nit. Gràcies.
Gràcies a vostè per la seva presència avui a la veu de Càritas en un dia en què parlem en general de la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya. Vostè com definiria la tasca que porta, que em sembla que és d'uns 10 anys a Càritas?
Bueno, sí, jo fa uns 10 anys que pràcticament que sóc a Càritas i a Sant de Lleida. Com vostè ha dit a l'altra presentació, doncs els primers 4 anys van ser a la Secretaria General, i després ja vam posar en marxa una fundació, que es diu Fundació Jaume Rubió i Rubió, que és la fundació que porta a terme doncs, tot el programa laboral de Càritas Diocesana de Lleida. Aquesta és la fundació que, diguem, és propietària de l'empresa d'inserció, perquè tota l'acció laboral no és només l'empresa d'inserció, hi ha també l'acollida laboral, la formació, etc.
Per tant, tot un treball que l'ha anat portant fins a l'ajuda, en definitiva, per dir-ho en termes populars, l'ajuda a les persones a buscar feina.
Sí, bueno, em sembla que no fem cap descobriment si diem que el fet del treball doncs dignifica, però sobretot empodera la persona, doncs torna a posar una mica la persona, diguem, amb les piles carregades, sent útil a la societat. Per tant, el treball, diguem, és un dret, però a la vegada per totes les persones doncs, és un bé que quan falta doncs, bueno, crea, doncs, distorsiona, no?, la vida d'aquella persona. I per tant, de poder treballar, de poder tenir una feina, doncs, d'alguna manera retorna a aquestes persones la seva dignitat per poder continuar el món laboral i social.
Càritas va promovent els últims anys la creació d'empreses d'inserció laboral. N'hem parlat avui d'algunes, per exemple, de Troballes, de Nou Grapats, de Cartaes. Ara parlem concretament de Troballes, que és la seva, precisament. De Troballes encara no hem parlat, de fet. Què és Troballes?
Bueno, nosaltres, Troballes és una empresa d'inserció, d'acord? Sí. Per tant, les persones que estan en procés d'inserció doncs hi poden estar un màxim de 3 anys, que és el que ens marca la llei d'empreses d'inserció. Uh-huh. I, bueno, aquestes persones, en principi, doncs, acompanyats per una insertora laboral, en el nostre cas, doncs fan pacte en un procés, un itinerari laboral, que és com nosaltres l'anomenem, que és el que, d'alguna manera, doncs, empodera aquesta persona per estar més preparat per tornar al mercat ordinari. Uh-huh. Mentrestant, l'acció que fem a Troballes és la de recollida de roba. Nosaltres tenim, en el que seria el Bisbat de Lleida, 140 contenidors de recollida de roba. Uh-huh. A més, doncs, bé, alguns altres punts, algunes parròquies i alguns altres punts, com són les nostres botigues i demés. I, bueno, aquesta és l'acció principal de Troballes. Uh-huh. N'hi ha una altra, que l'anomenem Troballes Llarg, que es dedica, bàsicament, a la neteja, a les uh-huh. tasques de neteja, doncs, oficines, cases, etc. Aquestes uh-huh. són les dues seccions de l'empresa.
Uh-huh. Molt bé, doncs són uns serveis que segur que en aquests anys estan ajudant ja persones a integrar-se dins les dificultats en el món laboral, primer amb aquest servei de recollida de roba i després en el món laboral general. Com se les ajuda a aquestes persones? Hi ha algunes tècniques, evidentment no s'inventa res, no? Es fa el que es fa normalment en el món laboral.
Bueno, sí, però una empresa d'inserció, és veritat que tenim aquest cognom, inserció, però al final és una empresa absolutament normal i corrent, de fet, Troballes és una SLU,
sí.
Absolutament normal i corrent. Nosaltres estem, la gent que està treballant a l'empresa està, diguem, supeditada, regida pel conveni de residus, perquè és la nostra activitat principal, i pel conveni de neteja, en el cas de Troballes Llarg, per tant, com qualsevol altra empresa. L'única diferència és que hi ha aquest tema afegit d'una insertora laboral que acompanya el procés d'aquestes persones. Com l'acompanya? Doncs hem de millorar la seva formació en la que pugui haver més mancances, a fi efecte de que quan torni al mercat ordinari doncs ho faci més preparat. I de les tasques que nosaltres desenvolupem, nosaltres tenim botigues, per exemple, de venda de roba de segona mà. Per tant, hi ha persones que fan de dependentes, en aquest cas, no? Doncs, bueno, doncs que siguin persones preparades, que sàpiguin fer bé la seva feina, que coneguin bé el seu ofici, com es porta una botiga, etc., i que, per tant, el dia doncs, que finalitzin amb nosaltres, doncs no els sigui difícil trobar feina en el mercat ordinari. Uh-huh. Aquest és el nostre objectiu.
Mm-hmm. Un objectiu que segur que va donant resultats, tot i que no sempre sigui exitós al 100%.
Bueno, miri, normalment, els últims anys, 3-4 últims anys, aproximadament per l'empresa d'inserció hi passen unes 17-19 persones. És a dir, constants hi ha uns 12-13 llocs de treball. Com que n'hi ha alguns que finalitzen, i altres que, diguem, comencen de nou. Sí, sí. I en un any hi passen unes 18-19 persones i constants sempre hi ha uns 12-13 llocs de treball. Bueno, n'han passat, pues, crec que no arriben a 200, però sí un centenar llarg de persones. Algunes han pogut trobar feina, el mercat laboral també és complicat, i és la gent pues, que en principi té difícil, però bueno, aquesta és la nostra tasca.
I tant.
Preparar-los el millor possible perquè hi puguin tornar. I en alguns casos doncs, és possible, i en altres no.
És
I en
clar.
Altres no, malauradament, perquè sí, sí. no troben feina.
Així és la realitat, efectivament. Avui parlem amb Josep Fernández, gerent de Troballes, empresa d'inserció laboral de la diòcesi de Lleida. Vostè té experiència d'ajuda a Càritas. Suposo que des de la seva formació econòmica, o almenys de coneixement de números, perquè s'ha dedicat molt a fer això,
sí.
oi?
Sí, jo vinia del món de l'empresa privada, en el seu moment, doncs, Càritas, pensant doncs, que convenir alguna persona que potser els pogués ajudar amb aquest projecte, doncs ho han de donar i, bueno, encantat. La veritat és que és un goig, és veritat que té la seva complexitat, perquè al final treballem amb persones i amb persones que tenen dificultats, uh-huh. però també és un goig, doncs, poder poder formar part d'aquesta església que ajuda.
Sí, una església que ajuda i que compta amb moltes mans de persones com ara vostè, que tenen experiència laboral i que són el gran patrimoni de l'església, en aquest cas a través de Càritas, oi? Amb els més de 12.000 o 13.000 voluntaris que té a Catalunya. Aquest voluntariat és molt important.
Sí, sí. Nosaltres, per exemple, en el nostre projecte, només en el projecte laboral, o sigui, en el programa laboral, comptem amb un aproximadament 100 voluntaris i voluntàries, tots que ens hi ajudem, des de voluntaris en algunes botigues, alguns ens ajuden a planxar roba, uns altres ens ajuden a arranjar un contenidor, a fer-li un efecte de reparació, en fi, sempre des del voluntariat.
Però
és veritat que sense ells seria impossible tirar endavant el projecte, però a més jo crec que sense ells doncs, no seríem Càritas, no seria l'església que vol ajudar. Per tant, doncs es mobilitza, es posa en marxa per fer-ho, no?
I tant. També hem de dir que Càritas compta amb professionals, amb gent que té el seu mitjà de vida en Càritas, però amb una voluntat de servei, doncs, a través, en aquest cas, de la dedicació més prioritària, no?, de la feina professional, que també és una ajuda molt important per a Càritas.
Sí, bueno, seria impossible, és veritat, seria impossible gestionar-ho tot només des de voluntariat. Al final, doncs, parlem d'empreses, parlem de programes que tenen la seva complexitat i és necessari, doncs, que professionals hi ajudin. Jo crec que, com vostè molt bé ha dit, doncs, sempre des d'aquest valor afegit de formar part de Càritas, d'una feina que t'agrada, d'una feina en la qual, doncs, hi ha això, una mica més de valor afegit.
I tant que sí. Doncs moltes gràcies, senyor Josep Fernández, gerent de Troballes. Hem presentat el testimoni a través d'una altra de les empreses d'inserció laborals que hi ha a Catalunya. Ens deia abans Josep Casanova que són poques encara, però déu-n'hi-do, ja n'hi ha unes, algunes, i potser en un futur en seran més aquestes empreses promogudes des de Càritas, que són empreses, però que ajuden a inserir-se laboralment la gent. Digui, perdó, per acabar, sí.
No, dic que jo sempre de vegades pregunto, bueno, Càritas està fent alguna cosa amb el tema de l'ocupació, no? Amb el tema de l'atur, no? Jo sempre dic, bueno, miri, no fa el que pot, com en tots els seus programes, però en el cas doncs, de Càritas de Lleida, jo li puc dir, doncs això, que té una empresa d'inserció, que té una fundació que fa formació per l'ocupació, que fa acollida laboral, per tant, aquesta és la nostra resposta, petita, si vostès volen, però és la resposta que podem donar.
A més, és una resposta, en aquest cas, a peu d'obra. Podem deixar clar que Càritas no només fa denúncia o demanar a les administracions que es posin les piles, sinó que també predica amb l'exemple, no?, amb aquest treball.
Sí. Correcte.
Molt bé, doncs, novament molt agraït, senyor Josep Fernández, antic secretari general de Càritas Diocesana de Lleida i actualment gerent de l'empresa d'inserció laboral Troballes, de la mateixa Càritas Diocesana de Lleida. Una abraçada, felicitats per tota la feina que fan i fins una propera ocasió. Bona nit.
Una abraçada, moltes gràcies i bona nit.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
La veu de Càritas, un missatge humà per posar llum en la foscor.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat. L'agenda de Càritas.
El dimecres dia 7, aquest dimecres, i el de la setmana vinent, el dia 14, de 9:45 del matí a la 1 del migdia, el Centre Cultural de Gavà farà un curs d'iniciació al voluntariat de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, adreçat als nous voluntaris de Càritas que s'han incorporat recentment o que encara no l'hagin realitzat.
Dimecres a les 6 de la tarda, a la seu de Càritas Diocesana de Terrassa, a Sabadell, Vicente Altava, delegat de la Confederació de Càritas Espanyola, tancarà el cicle de formacions d'aprofundiment de Càritas Diocesana de Terrassa del curs 2016-2017 amb una conferència sobre la comunitat cristiana com a agent de transformació social.
Aquest dijous al matí, la Comissió Sociolaboral de Càritas Catalunya tindrà una jornada de formació i el grup de treball de la memòria social de Càritas Catalunya es reunirà al carrer dels Àngels, número 18, de Barcelona.
Divendres que ve, a 8:45 del vespre, a la catedral de Sant Llorenç de Sant Feliu de Llobregat, en col·laboració amb l'Ateneu Sant Feliuenc, es farà un concert benèfic a favor de Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat, en el qual el cor de la Facultat de Farmàcia, l'Orfeó Enric Morera, la Coral L'Harmonia i la Jove Orquestra Sant Cugat interpretaran la missa de la coronació de Mozart.
Això ha estat tot per avui. Gràcies per la vostra companyia. La Veu de Càritas tornarà dilluns vinent, com sempre a les 8 del vespre, a Ràdio Estel. Salutacions del José Matosas i el Toni Huguet a les vies de so i la resta de l'equip, amb la Maria Marín, la Montserrat Creus i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Bona nit i bona setmana. Adéu-siau.